Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri. Amb Francesc Mauri.
Què tal? Primer programa d'aquest 2025. Vàrem començar el 2012. Ja són uns quants anys. Som 2 de gener, programa 579. I ens n'anirem a la neu en aquest Green Meteo Mauri a Baqueira. L'entrevista Green amb un dels hospitals del món més sostenibles. I a quin país està? Doncs a casa nostra, a Catalunya, a Mollet. La Fundació Sanitària Mollet és una de les institucions sanitàries més sostenibles al món. En parlarem amb el seu director de Medi Ambient, Seguretat i Salut. A Llara Plus, Ciutat i Consum Responsable, atenció al que ens explica el gallego de les pistes de gel urbanes sintètiques. Ordre als patinets a Barcelona i a Empresa i Comerç Plus, el primer hotel amb certificat ambiental EMAS a les Terres del Sud, a la Costa Daurada, ja fa 20 anys, a Salou. Tot això, com sempre, digital. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i la xarxa X.
Quin temps ha fet?
L'anticicló, protagonista, el sol s'ha imposat, la mar encalmada també, algun núvol costaner i la boira. Boira intensa a molts punts de la Vall de l'Ebre i entorn. És a dir, pla de Lleida, altiplà central, interior de les Terres de l'Ebre i alguna de matinal a la Catalunya central o al prelitoral, aquestes de forma tímida. Però les potents, les persistents, les de ponent, altiplà central, l'interior de les Terres de l'Ebre, que a aquesta hora del vespre continuen i que han implicat els darrers 3 dies en el comiat del 2024 i en aquests inicis del 2025, boires gebradores amb màximes, en alguns casos, lleugerament negatives, sota zero. I tot això, per tant, amb una calma absoluta.
Meteoneu.
Va, cap a la neu i anem cap a, segurament, l'estació catalana. Bé, segurament no, absolutament l'estació catalana que més mira a l'Atlàntic. I de quina manera? Baqueira Baret. Xavi Oveira, director comercial de Baqueira. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Mauri, com estem?
Molt bé, escolta'm, estrenem l'any 2025 i la neu que va arribar justet a l'acabar el pont de la Puríssima i que des de llavors fins ara no ha estat abundant, però com a mínim ha permès salvar el Nadal clarament. Com hagués dit el José María García, minuto de juego y resultado a aquestes alçades de la temporada. Així de forma genèrica.
Doncs, Mauri, ja et puc dir, és veritat que del cel no ens va caure molt, però és veritat que sí que van tindre més neu que altres llocs, i sobretot el vent es va únicament afectar a la part de dalt, o sigui que teníem gruixos de 75 centímetres a 1.800, però a part de dalt, a partir de 2.200 metres, tenim aquests 40, 35, 40, que es va fer més mal, però és veritat que vam poder produir més tard, temperatures van baixar, i bueno, vam poder salvar tot, i com veu tu, com has dit tu, hem tingut els Nadals amb molt bon temps, amb aquests 120, 125 quilòmetres, 110, depèn dels dies, i hem tingut un Nadal, la veritat, espectacular. Tota la gent esquia moltíssim, s'ha pogut esquiar des de la zona de Peu i al Pallars fins al Banyeblà i el Dorsal de la zona de Beret, o sigui, tota l'estació connectada amb tot l'àrea esquiable obert, i això és molt important. L'única zona que tenim tancada, de fet, és el tuc de Basibé, que el cap de Basibé, que són 2.600 metres, que són més males per fer el vent, no? Però la resta de producció de neu han funcionat molt bé, i la veritat és que unes Nadals molt, molt positives per nosaltres.
El 100% heu funcionat, ja m'has dit el tuc de Basibé, que no, però a nivell de visitants, ple absolut.
Sí, sí, la veritat és que han estat, sobretot 27, 28, 29... i 30, ha estat un ple absolut de gent. La veritat és que la gent ha gaudit, perquè fa bon temps, pot gaudir de terrasses, un bon temps per anar tot obert. I és veritat que després a nivell d'estructura de carreteres pues, hi havia una mica més de cues, però bueno, quan un cop estaves a pistes, la veritat és que la gent estava sent molt contenta, esquiat. Això, teníem tot el desnivell ple, a falta d'obrir el Basibé, tenim de 2.500 fins a 1.500 obert, la gent esquiava fins a baix, fins a 1.500, fins al nucli, tota la zona de Bonaigua s'esquia molt bé, la zona de Montanyó, que també queda una mica més apartada, també estava molt, molt bé. Bueno, molt contents perquè ha estat uns Nadals sense moltíssima neu, perquè no hi ha moltíssima neu, han pogut, diguem que,
però
tirar cap al davant
i
fer un
molt positiu. Els mediterranis, quan ens fa bo, quan ens fa sol, quan no ens fa vent, quan estem confortables, i l'anticicló, si hi ha neu a pistes, dona a l'hivern, a ple hivern com ara, una qualitat de l'esquí notable, perquè allà on hi ha la humitat és a les valls, no pas a les muntanyes, i per tant és una neu habitualment seca, és una neu fàcil d'esquiar, i en aquest sentit, bé, molt millor així que no pas que hagués estat un Nadal nevant, que segurament hagués complicat molt més la vida.
Sí, la veritat és que no és que haguem tingut una neu pols, com deies tu, perquè si recordes, abans després de la nevada, ens va fer dos dies com d'aigua fins a 3.000 metres, va fer una mica d'aigua, però això te dic una cosa, ens va anar molt bé, perquè no hi ha molta neu, saps?
Clar.
No tenim molta,
i
no
això,
ens sobra neu.
I això us fa una base.
I això ja havia entrepitjat tot molt bé, i aquesta neu, pues, lo que tenim neu molt dura, i cada dia treballàvem bé, molt bé amb màquines. L'equip de màquines ha treballat les 18 hores per a nit, des de les 5 de tarda fins a les 8 de matí, treballàvem molt bé les pistes que estaven obertes, i això ho feia treballar. Però sort també que aquesta neu estava compacta i dura amb aquesta aigua que ens va caure, que la va fer compactar molt, i que va ser que podem aguantar, perquè és veritat que amb 20.000 persones que teníem a l'estació, si la neu no està compactada, saps que l'alterament de la pista és molt ràpid, no?
Clar.
I sort que aquí la neu estava dura, però bueno, la gent ha gaudit, pel matí treballa molt bé les màquines, aquests dies, ara que estem produint neu, fiquem una mica de pols per sobre, que llavors ja és perfecta, però bueno, sort d'aquesta base una mica més humida i dura que teníem, perquè si no, jo crec que no hauríem aguantat amb tanta gent i amb tant funcionament de l'estació.
Escolta'm, ja aquesta temporada no l'heu inaugurat, però un dels meus remuntadors i raconets, bueno, semipreferits, perquè n'hi ha molts a la vostra àrea esquiable, és el Dossau, allà a l'extrem de Beret, a tocar entre cometes de Montgarri. Aquesta cadira que hi ha, què deu fer, tres temporades que està estrenada?
Sí, tres temporades. Sí,
tres temporades.
Una cadira de sis, però sí que està oberta i està en perfectes condicions.
Sí, tot aquell sector i amb aquella cadira de sis, clar. Clar.
Tenim la zona del Dossal, tenim també la pista Ticolet, que és la que va ser per l'esquerra.
Sí,
hem obert tot el collet de Marimanya, perquè allà pues, va bufar, però vam poder ficar una mica de neu a sobre per poder arribar bé al collet i baixar fins a baix. I la veritat és que bueno, que es dona molt de joc, és un joc que la gent li agrada molt, tot amb una vista brutal de tot el que és el Pla de Beret, i està en unes condicions molt bones, perquè pensa que vam innivar tota la pista del Dossal i a part vam innivar l'any passat també la pista del Ticolet, que és la que baixa per l'esquerra del Dossal, i bueno, la veritat és que ha donat un rendiment molt bo i és un joc on la gent aprofita per anar a gaudir, i sobretot amb aquests dies de sol, i a baix del telecadira, abans d'arribar al telecadira, tenim allà un parc, que diem nosaltres, un bar allà amb una terrassa, on es pot parar i fer una cerveseta, i la veritat és que ha funcionat molt bé i les condicions estan molt bones, perquè saps aquesta neu que està dura pel matí, però com que donava el sol i feia caloreta, a mig matí això transformava i estava molt bo. Però també t'he dit que és molt bo, com saps tu bé, els dies són més curtets,
clar,
i tenim molta nit, i llavors al tindre molta nit, aquesta calor que la neu es ficava una mica més tova i tal, pel matí estava molt bona perquè segava molt, i la neu se podia treballar molt bé, i bueno, la gent la veritat és que ha gaudit d'unes vacances espectaculars.
Fantàstic. Escolta'm, quan una estació està en aquestes dates, i temps enrere també, ja pensa en la propera temporada, en l'altra, perquè hi ha d'haver permisos administratius, perquè sempre s'ha de mirar enllà, evidentment, no pots anar amb les curtes, has d'anar amb les llargues. En aquest sentit, cap a on mira Baqueira Baret? Fa anys que parlem del Pallars, el Pallars ha anat entrant, però potser també mira dins de la Vall d'Aran, no ho sé. Cap a on miren els llums llargs de Baqueira Baret?
Doncs, Mauri, mira, la veritat és que, com bé dius tu, treballem, diguem que a anys vista, vull dir que avancem molt la feina perquè després no s'agafi el toro, no? Nosaltres normalment les inversions les definim al mes de febrer, bueno, decideix el Consell d'Administració, nosaltres com a directors tenim moltes propostes ficades, tenim pues, millores a la zona del Pallars, una connexió des de Bonaigua fins al de Peulla, millores també a la zona de Peulla baix per intentar fer un nucli una mica més estable, també tenim algun projecte que va cap a, si que saps al costar ja, la zona de Parros i la zona de algun telesquí que entra a meitat d'allà per poder fer. O sigui, tenim dos o tres projectes en ment, però que es decidirà al febrer el que farem l'any que ve. Com bé saps, com has dit tu bé, tenim que anar avançat 3 anys. O sigui, nosaltres demanem els permisos i els deixem, diguem, que en stand-by, i en el moment que el Consell d'Administració defineix el que es té que fer, pues es tira cap al davant. Nosaltres, com a directors, presentem les diferents propostes i és el Consell d'Administració que decideix. Però és veritat que, bueno, hi ha moltes coses obertes. Jo crec que en aquest moment hem consolidat molt bé tot el tema de la producció de neu.
Això t'anava a dir, perquè, clar, jo he parlat...
Millorem molt, però...
Clar, jo he parlat una miqueta de domini esquiable o instal·lacions, però la feina aquella gris, fosca i cada cop més imprescindible és la producció de neu.
Sí, pensa que vam començar amb la bassa d'Orri amb 400.000 metres cúbics d'aigua que agafem dels gelgeps, l'omplim a la primavera quan tota la neu marxa, doncs som capaços d'omplir aquesta bassa de 400.000, però és que també tenim una de 200.000 metres cúbics a Beret i una altra de 200.000 metres cúbics a Bonaigua, de manera que amb aquestes tres bases som capaços quasi d'autogenerar la producció de neu que tenim cada any, no? I això és molt important per nosaltres. Abans depeníem de si hi havia sequera, si no, als llacs de Baciver, als llacs de l'Urcall, ara ho carreguem al desgel, i com diem sempre, és com un cicle tancat, no? Es desgela la neu, la fiquem a les bases, arriba el novembre, la fiquem a la muntanya i quan es desgela, aprofitem aquesta aigua que sabem que quan arriba el desgel del mes d'abril i maig, pues diguem que se'n marxa i sobretot nosaltres que aquesta marxa cap a França. Per tant, abans que vagi cap a França, millor no la quedem nosaltres.
Perfecte.
Però sí que funciona molt bé.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, anirem seguint la temporada a veure cap a on ens porta. De moment tenim l'anticicló, sembla que comença a bellugar una miqueta el dia de Reis, la setmana que ve, són coses tímides. Bé, de fet, demà a la tarda vespre, re, una tonteria. A veure cap a on va tot plegat i si sortim d'aquest forat anticiclònic tan típic d'aquesta època i avançat el gener i el febrer ens porta el moviment que habitualment se'ls espera ja aquestes setmanes més avançades d'hivern. Xavi Oveira, director comercial de Baqueira Baret, un plaer, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Esperem que arribi aquesta neu perquè tenim el Firewall Tour del 18 al 23 de gener i es tenia que fer una bona nevada, una mica de surt per acumular la cara nord del Baciver, que és Nerive. Una abraçada, Mauri.
La carta. Vinga.
Adéu.
Adéu.
L'entrevista.
Va, això és l'entrevista, José Luis.
Molt interessant el que parlarem i en qui parlarem, no?
És que ja veuràs que això és Champions.
A mi m'ha cridat l'atenció això... què fa un ambientòleg amb una fundació sanitària. Aquesta seria doncs, la primera pregunta.
Preguntem-li. Miguel Ángel Martínez Sánchez, ara sí. Director de Medi Ambient, Seguretat i Salut de la Fundació Sanitària Mollet, ambientòleg i enginyer tècnic químic de formació. 20 anys d'experiència en el món de la sostenibilitat. Bona tarda.
Molt bona tarda. Bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Te'n recordes de la pregunta?
Sí, sí. Què fa un ambientòleg amb una fundació sanitària?
Mira, aquesta pregunta no me l'hauries de fer a mi, li hauria de fer a la direcció general, perquè tot aquest projecte del que parlarem neix des de la governança i des de la institució, des de l'alta direcció de la institució sempre s'ha cregut en la sostenibilitat i que havíem d'anar en aquesta línia i per això aquesta figura de un responsable de medi ambient dintre d'una institució sanitària.
Fundació Sanitària Mollet. Una fundació que tu recordes perfectament, Sergi Ferrer Salat.
No, i tant.
Clar, Consell d'Administració, on hi ha una figura, que és la de la sostenibilitat, a la qual totes les àrees de l'empresa li han de reportar i això és transversal. Uh-huh. La Fundació Sanitària Mollet, crec, Miguel Ángel, que això funciona exactament igual.
Exactament igual. El que és la sostenibilitat a dia d'avui és molt transversal a totes les àrees. Tots els responsables del seu servei o procés reporten els seus indicadors ambientals i reporten a l'alta direcció. La sort que tenim nosaltres és justament això, no? Que des del Departament de Medi Ambient de Sostenibilitat de l'Hospital podem reportar directament a l'alta direcció, que és on es prenen les decisions. En altres centres aquesta figura queda més diluïda entre departaments i potser no sempre arriba la informació.
I és vinculant aquesta valoració que fas de les accions de la resta de departaments? Entenc que compres, tallers, magatzems...
Sí, és totalment vinculat. De fet, jo participo, estic dintre de la pròpia comissió de compres, vale? Per ajudar dintre de la presa de decisions, que és una cosa rara, no? També que un ambientòleg estigui dintre de la comissió de compres, que a data d'avui ja podria dir marxo d'aquesta comissió, perquè aquesta cultura verda, aquesta mentalitat de tota compra que sigui sostenible ja està integrada entre tots els membres.
Molt bé. Mm-hmm.
Premi Or als Chicago Nikken Excellence Award for Green Hospitals dels International Hospital Federation Awards 2024. Què és aquest premi?
Bueno, aquest és un premi que s'otorga dintre del Congrés Internacional d'Hospitals. Uh-huh. El vam rebre aquest any a Rio de Janeiro. Uh-huh. I bueno, és un reconeixement a nivell internacional.
Mundial,
entregat per diferents jurats de diferents entitats, com pot estar dintre el Geneva Sustainability Center, que és un centre de referència a nivell europeu i internacional, i d'altres membres. Hem estat per davant de països que porten un desenvolupament en aquest sentit de molts anys, i per nosaltres és un honor. Ja el 2021 vam rebre el Premi Plata i aquest any hem tingut la sort de rebre el Premi Or.
Un dels reptes que té el sector, si no vaig mal entès, és que vosaltres heu de fer compatible aquests esforços en sostenibilitat en donar un servei eficient i eficaç, bueno, que de vegades s'ha de primar el servei, perquè evidentment estem parlant de la vida de les persones i de la salut de les persones. Des de la teva experiència, és compatible?
És totalment compatible. O sigui, una cosa no descarta l'altra. Nosaltres, sempre que prenem una decisió, incorporem un canvi, una proposta de millora, la seguretat de les persones està per davant. Però no ens oblidem que la salut del planeta és inseparable de la salut de les persones. O sigui, cada passa que donem nosaltres per tenir un aire més pur dintre de l'hospital, minimitzar els contaminants químics que fem servir, al final la recuperació de les persones que tenim en el nostre hospital és molt millor. L'entorn, tenir un entorn amb molta llum natural, sense soroll. Això és benestar tant pels professionals com per les persones que tenim, de les que tenim cura.
Fa un temps vam fer un programa, te'n recordes? Molt curiós. Que no sé si era el cap de Berga.
Sí,
gent
el
que
de
feia servir...
banys de bosc.
Banys de bosc. Des de la teva perspectiva, és que això és una curiositat, perquè em va deixar una mica descol·locat. Tu hi creus que la natura pot sanar?
La natura sana. I l'activitat física també. Nosaltres tenim la sort que estem al costat del Parc de Gallecs, que està dintre del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya. És una zona rural i forestal. I justament el que comentaves, el nostre equip de dolor crònic, una de les coses que fa és, en comptes de prescriure medicació, prescriu activitat física dintre del Parc Natural de Gallecs. Fan un parell de sessions amb els usuaris. El dolor crònic sabem que no desapareix,
clar,
però el grau de dolor pot baixar.
És molt fort.
Xa-xan.
És interessant.
Jo sabia que aquesta entrevista t'agradaria.
Bueno,
t'agradaria,
perquè...
els vaig descobrir... A veure, jo sabia d'ells, però clar, quan entres en contacte, gràcies
com se'n deien les jornades? S'ajuda amb Miguel.
El Congrés de Gestió Sanitària de Catalunya.
Mateix. Doncs quan escoltes el Miguel Ángel, quan veus tot el que fan, és amor a primera vista, perquè veus aquella presentació i dius, no pot ser que facin tot això.
La pregunta és per què no s'ha socialitzat, per què al sector li costa tant arrencar...
I a més...
I clar, va amb unes passes, és a dir, explica algunes coses que són de primer... de primària, de pàrvols, com si diguéssim, de sostenibilitat. Aquí estem parlant de compromisos. Per això t'he preguntat si era compatible tot això que m'estàs dient amb donar servei als malalts.
I tant. Nosaltres, un dels pilars que tenim dintre del projecte Green Hospital, que és com anomenem tot el projecte aquest que portem 12 anys, és la cultura verda. I sobretot el que treballem molt és la comunitat. O sigui, tot el que són amb les escoles, instituts... i amb els usuaris que tenim a casa nostra, i fem activitats de sensibilització. El Dia Mundial del Medi Ambient fem una caminada també popular. Intentem integrar aquesta cultura verda també, no, més enllà de les portes de casa
nostra.
Quan dius
intentem, entenc que parles del Consell de Direcció, és a dir, que les estructures més altes de la... No és una companyia, és una fundació. Uh-huh. Són els primers que han d'entendre el que tu els hi proposes, no?
La sort que jo tinc és que des de l'alta direcció, la direcció general, és qui ha mogut aquest projecte i qui està demanant cada vegada una passa més enllà, una passa més enllà. I tot el projecte, des de la constitució del nou edifici, que va participar en l'arquitectura, en el disseny del nou edifici, la direcció general, tenim un edifici que en el seu moment tenia una de les plantes de geotèrmia més gran de tota Europa.
148 pous de 146 metres cada un.
Exacte.
Caram.
Clar, això vol dir que hi ha, com es diu popularment, de sortida, de saque, hi ha jugues una climatització molt, molt, molt ajudada, molt afavorida.
Exacte, estem parlant que potser ens podem estalviar amb aquesta instal·lació de geotèrmia al voltant del 30% de l'energia que consumiríem per climatització.
El que equival al 30% de les emissions associades a aquest consum.
Exacte.
Experiència que tu estàs vivint, et consta que tens companys que estan treballant a altres institucions? Més que res per saber per on es mou, per on es belluga el sector, o si sou una ínsula, que deia Cervantes.
Per sort, cada vegada hi ha més companys d'altres centres i hospitals que estan apostant per la sostenibilitat. Sí que és cert que des de la pandèmia cap aquí hi ha moltes més que s'han adherit a aquesta iniciativa. Comentava abans que tenim a l'Unió Catalana d'Hospitals el grup de Salut i Clima, i aquí a Catalunya també hi ha altres hospitals que també estan fent moltes coses.
Molt bé.
Sí que és cert que portin una trajectòria tan llarga com nosaltres, i algun company com poden ser els de la Goodman, però la resta s'han anat fent coses. Però un projecte de tanta durada, jo crec que m'atreveixo a dir que som els...
I els usuaris, teniu retorn? Què en pensen?
Sí, mira, nosaltres tenim un Consell de Participació Ciutadana i un Consell de Participació d'Alcaldes. Perquè, com comentava abans, no? Volem influenciar també fora de les portes de l'hospital. Els hi fem arribar totes aquestes iniciatives. El nostre patronat també està molt implicat en tot aquest projecte de sostenibilitat. Pensem també que els hospitals, els centres sanitaris, tenim un impacte ambiental molt bèstia. Seria l'equivalent en tot el transport aeri del món.
Equivalent.
Si ho comparéssim, juntem tots els hospitals i ho comparem amb un país, seríem el cinquè país més contaminant del món.
No. Bueno, la Vall d'Hebron, fins on jo sé, té un petit reactor per generar la seva pròpia energia. És a dir, que poca broma.
Sí.
Edifici, ho deies, edifici amb molta llum. La llum és vida, és activitat de la hipòfisi, és serotonina.
Exacte.
És, clar, vull dir, si tu tanques en un soterrani els malalts, pobres, vull dir, segur que sortiran pitjor d'allà del que...
Jo he estat aquesta setmana per qüestions familiars en un hospital d'aquests que dius, que dic, quan vaig sortir jo i vaig estar mitja hora, vaig dir...
Clar, aleshores, llum, un terrat on ja no hi caben més plaques solars, 1.200 plaques solars, que suposa el 12,5% del consum de l'hospital, que ja estalvia un 30%, perquè té la geotèrmia. Aigua de pluja...
Dipòsits pluvials.
...que recolliu, amb la qual cosa heu reduït 6.000 metres cúbics d'aigua de rec. Resulta que en 10 anys heu anat separant residus i heu passat de 8 a 25 tipus de residus.
29 a dia d'avui.
Imagina't, heu d'actualitzar més ràpid perquè aneu massa ràpid.
De manera selectiva i que es valoritzen.
Un dia d'hospitalització vol dir 7 quilos més de residus per càpita. A on està el topall de la vostra institució?
El topall? Nosaltres ara mateix tenim l'estatus de net zero. Mm-hmm. Vale? Sí que és cert que hi ha un 9% d'aquestes emissions. El projecte va començar de fa 12 anys i hem anat progressivament reduint les emissions. Des de 2012 estem adherits als acords voluntaris de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Presentem un pla de reducció anual i, bueno, a data 8 només ens queda de les emissions directes de l'abast 1 i abast 2 el 9% de les emissions. Mm-hmm. Vale? O sigui, i aquest 9% a través del programa de compensació de l'Oficina de Canvi Climàtic hem aconseguit l'estatus de net zero a través de financiar altres projectes que redueixen petjada. La propera passa és aquest proper any tenir el projecte definit per electrificar tot l'hospital. Eliminar el gas natural, que és el responsable del 75-78% de les emissions directes que ens queden a l'hospital.
Gas natural, l'empresa Naturgy no deu estar molt contenta.
És el que hi ha.
Mala sort, ja ho sé.
És el que hi ha.
És el que toca.
En tot cas, aquest concepte de net zero, parlo amb l'ambientòleg, no parlo amb el director de BDM. Què et sembla? És un concepte ambigu.
Sí, pot ser un concepte ambigu, però al final és una fita a la que t'has d'arribar i és un objectiu. Si no et marques un objectiu, al final fas coses, però has de tenir una línia on arribar. El net zero jo crec que és necessari per tothom. Jo crec que qualsevol institució hauria d'anar cap aquí. És un concepte que ho podrem assolir. Aquí tenim el problema de les emissions indirectes. Tenim les emissions indirectes que depenen de la societat, de les polítiques, del comportament de la societat. I aquí tenim mà, com diem nosaltres, a través d'educar...
T'ho deia perquè no sé si fora bo que des d'alguns reptes que ens plantegem quan parlem de medi ambient i d'emissions, no estaria bé dir, perdoni, net zero no, jo assumiré la meva tasca i les meves emissions. Jo faré el que sí que em comprometo és a reduir en un 70, en un 60, en un 80. Però és que pot traslladar la sensació d'utopia als ciutadans que diuen net zero? Tothom diu que és net zero i en canvi les emissions no paren de pujar, segons Nacions Unides, no? Llavors, per això jo dic que està bé destacar a tots els esforços que estem fent, però no intentar dir serem net zero 2030 o serem net zero 2050, perquè hi ha una part que és impossible de compensar i impossible de deixar d'emetre.
Però amb aquest titular, jo ja sé que hi ha gent, ja ho saps, els outsiders, els indocumentats, els de la barra del bar...
Els atrevits. Sí. I els que menys tenen els esforços dels altres.
Que sempre diran, ja està. És, diguem, el seu argument, mm-hmm, i no va més enllà. Però al final és el titular de dir ens acostarem tant com podem al net zero.
Aquest és
el... Exacte. El que estigui en les meves mans, el que jo faci dintre de casa meva, que sigui el més sostenible i que tingui el menor impacte
possible. Aquest...
Clar, nosaltres parlem de net zero en emissions directes i abast 2. L'abast 3 és impossible. Qui digui que és net...
Hauries de canviar la teva cartera de proveïdors de dalt a baix. Alguns no els podràs canviar.
Però és que tampoc coneixem els factors d'emissions de tots els productes. A nivell sanitari, gastem una quantitat de material fungible d'un sol ús.
Ja.
Que
per... anem aquí, en el material...
Sí. No et faré la pregunta de quina resposta has trobat per part de les farmacèutiques davant d'aquestes propostes teves?
Doncs per part de les farmacèutiques sí que hi ha nous moviments en aquest sentit, per part de les farmacèutiques, per exemple, a nivell dels inhaladors pressuritzats, els típics bantolins, i es està havent-hi un canvi de l'aerosol que es posa dintre dels inhaladors.
El consumible que queda finalment al mig. Jo me'ls he trobat a la platja, me'ls he trobat al bosc.
No, que s'allibera a l'atmosfera.
El gas.
El major problema és el gas. I s'està potenciant molt fer servir els inhaladors en format pols, sense gas.
Ah, molt bé, com els sprays aquests nous.
Exacte. Si tu tens una capacitat determinada d'inhalació, pots fer servir un format pols sense portar gas. I a sobre, el inhalador pot ser 100% reciclable.
I insisteixo, dona el mateix servei al malalt d'asma, al malalt... Sí?
Sí que hi ha un tant per cent, potser un 5-6%, que necessita l'inhalador pressuritzat perquè la seva capacitat respiratòria... Exacte.
Parlaves, clar, tu ets enginyer tècnic químic, per tant, tot això dels gasos, etcètera, ho domines, està clar. Gasos medicalitzats, precisament també teniu un sistema de captació de gasos medicalitzats. Entenc que això t'ho portes a l'ADN.
Sí. Nosaltres, a nivell del sector sanitari, una de les emissions directes amb més impacte que hi ha són els gasos anestèsics. Gasos anestèsics, algú diu que destrueixen la capa d'ozó, no és veritat, són gasos que tenen un potencial d'escalfament global molt elevat, o sigui, contribueixen a l'efecte hivernacle. Dintre dels diferents tipus de gasos anestèsics, nosaltres estem fent servir els que tenen el menor potencial calorífic, vale? I a més hem fomentat el que seria l'anestèsia intravenosa a baix fluxe, també, i hem ficat uns filtres que el que fan és capturar. Penseu, quan a nosaltres ens fan una anestèsia amb la típica màscara, el cos únicament metabolitza el 5% d'aquest gas. Tota la resta del gas s'allibera. I amb aquests filtres podem capturar aquest gas i evitar el seu alliberament a l'atmosfera.
Una qüestió important. Has parlat que voldríeu desgasificar les instal·lacions de l'hospital de la Fundació Sanitària Mollet. Us han vingut a oferir hidrogen verd? I si és així, què en penses?
Oferir-nos, no. Però sí que hem anat nosaltres a preguntar, perquè tenim un parell d'exemples. L'altre dia al Congrés vam veure un dels exemples, i hi ha un altre també a que té
un era a Gran Canària,
i tenim un altre a Múrcia. El problema que ens trobem amb això, nosaltres, per exemple, a l'Hospital Sociosanitari, que podem tenir un tanc d'oxigen que funcionem amb botellons grans i ha d'estar el camió cada dia anant i venint, ens aniria molt bé poder produir l'hidrogen, però el que més ens aniria bé seria l'oxigen. Aquí ens trobem un problema a nivell normatiu, que l'oxigen es considera producte medicinal i encara no hi ha autorització aquí al territori per
no,
poder...
No te'l pots fer a casa, per entendre'ns.
Exacte, no hi ha autorització sanitària per poder-lo fer servir, com, per exemple, els filtres dels gasos anestèsics que us comentaven. Dintre d'aquest filtre es pot recuperar el gas anestèsic. Hi ha altres països d'Europa que està autoritzat tornar a fer servir aquest gas anestèsic en les persones i, de moment, aquí encara no tenim aquesta autorització.
Llavors, l'alternativa al gas, quina, amb què estàs
treballant? Bombes de calor. Bombes de calor seria l'única opció que tenim nosaltres, i l'altre tema que estem fent és eliminar l'aigua calenta d'aquelles àrees on no fa falta. Per exemple, nosaltres tenim un centre de dia de salut mental que teníem uns circuits enormes, que això implica tractament, clorar l'aigua, alta temperatura per tot el tema de la legionela. Hem tallat l'aigua calenta, hem posat un petit termo elèctric, perquè com a molt són 4 o 5 usuaris que es fan una dutxa pel matí quan arriben, i prou. I començarem...
Racionalitzar.
Exacte.
Totes aquestes solucions venen de repensar els processos?
Exacte.
I, és a dir, esteu constantment...
Sí.
Aquest senyor pensa constantment.
Ja, el company...
T'estàs quedant sorprès.
No, estic pensant que...
Que per què no es fa tot arreu?
Que per què els ciutadans no ho saben, això? És a dir,
o per això els hi estem explicant.
Els ciutadans saben el que fan les elèctriques, el que fan les automobilístiques, el que fan les empreses d'alimentació... Però aquest sector...
Senyor
sembla...
Gallego...
No, sembla com si volgués treballar amb allò que en aquest país anomenem perfil Montilla, no? Que és fer i no explicar.
Sí, de vegades passa, també.
No sabia que es deia així.
Sí.
De vegades passa, sí que és cert que ara ens esteu donant molta més veu a més puestos.
Home, com ha de ser, com diu el Francesc.
I sí que és cert que això està ajudant també que altres persones, altres institucions escoltin el que hem portat nosaltres fent i vinguin a casa nostra a fer una visita, que nosaltres li tornem aquesta visita perquè al cap i a la fi tothom està fent cosetes i no s'ha d'inventar res, al final s'ha de copiar les coses que fan la resta bé.
Evidentment.
Material del bloc quirúrgic i roba. Sí. Allò de fer servir, llançar, usar i tirar,
bueno, no. Cuidado, que aquí hi ha temes que s'han de rentar,
no, sí o sí. Sí, clar, però que, a veure, el que dèiem abans, racionalitzem. Què esteu fent?
Exacte, nosaltres dintre del bloc quirúrgic hem parlat del tema dels gasos anestèsics, hem parlat dels residus. A nivell de material, per exemple, els pijames dels cirurgians o les talles que posen a la llitera del quiròfan, que en molts centres encara són de paper, s'acaba la cirurgia, es tiren els pijames, es tira tot, és de microfibra que es pot reutilitzar fins a 100 vegades. La roba estèril, vale? Es la porta una empresa que es diu Axioma, que és una empresa...
I la petjada hídrica...
La conec.
I la petjada hídrica del rentat?
L'han anat baixant cada vegada més. La veritat és que s'ha reduït força la petjada hídrica, perquè de fet és una de les que demanem. I altre dels temes és que per tema d'esterilització d'aquest pijama, que no tingui patògens, ve en bosses. Hem aconseguit també que la galga de la bossa sigui reduïda de plàstic 100% reciclada. Aquí sempre ens trobem... que et demana la normativa per la seguretat de les persones i el que voldríem fer.
El que dèiem abans.
Està clar. Dispensació semiautomàtica dels medicaments que fa que redueixin un 29% els residus.
Aquest és un clàssic de la indústria de l'atenció farmacèutica, que és per què dimonis, anava a dir, m'han de donar això, 60, 70, 80 càpsules quan el meu tractament acabarà la 21ena o la 22ena.
Ei, després això li preguntàvem al Sergi Ferrer Salat, clar, empresa clar. Ferrer, no?
Clar.
I companyia i tal, clar, i li dèiem, escolta'm, com pot ser que als Estats Units veiem els pots aquells
de color taronja? Sí.
I allà hi estan totes soltes i nosaltres, cada un amb el seu blister, amb el seu d'això, i dius... I diu, això és un tema cultural que costa molt, i ho va dir així,
sí.
Allò
sí,
com...
Sí, ho recordo.
Ho hem guanyat tot, però aquí no ens hi hem atrevit
encara. I en canvi vosaltres us hi heu posat.
Nosaltres... S'ha de ser franc. Nosaltres vam incorporar uns armaris que són automatitzats, que per poder agafar la medicació al personal infermer ha de fer servir l'empremta dactilar.
Això és un clàssic de les pel·lícules.
I això es va incorporar per un tema de seguretat de les persones, perquè jo no li pogués administrar una medicació a la persona que jo tenia assignada...
Control intern.
Ni que la dosi fos més gran de la que...
No, perquè si no acabaries fent una sèrie de Netflix a les 4 de la matinada, no?
D'aquella infermera dolenta que fa...
Sí.
De retruc.
Quina por.
Ja l'estic veient.
De retruc, com a casa analitzem tot el dispositiu que s'incorpora, vam veure que es controlava la data de caducitat de la medicació. S'evitava manipulació incorrecta de medicació, que si la manipulaves malament o la treies del pot o ja no la podies administrar, anava a les escombraries. I gràcies a això hem reduït un...
El despatx de farmàcia no és així. La farmàcia continueu dispensant els medicaments tant i com els envien al...
Exacte.
Val.
Estem arribant al final. Hem fet un repàs. A partir d'ara, ho has dit, electrificar, treure el gas natural, incorporar les bombes de calor d'aerotèrmia i què més? Potser electrificar tots els vehicles que
exacte,
es facin servir?
Nosaltres ja tenim algun vehicle elèctric, ara tenim un d'híbrid que el substituirem durant aquest mes, perquè justament això que mirem sempre de calcular la petjada de carboni, una de les coses que havíem vist era la petjada era gas natural, un 1% del vehicle elèctric, un 2% dels gasos anestèsics, que per això vam incloure els filtres, i les fuites de gasos refrigerants. Hem canviat una de les refredadores, que també el gas refrigerant, l'impacte ambiental, en cas que tinguéssim alguna fuita, que de tant en tant, per manteniments i tot això, podem tenir alguna fuita, té un impacte ambiental molt petitó. O sigui, el gas que tenim ara és un EZ, que al final té un nou... el poder d'escalfament global és de 9, front al de 1300 del R134 que teníem actualment en les refredadores.
Perdona, has dit de 9?
A 1300.
A 1300 és d'on veníem i ara hem baixat a 9.
Sí, no se li posa a 0 perquè seria mentida. I bueno, estem veient a veure si tots els equips que ja tenim instal·lats podem fer el canvi de gas refrigerants. Això pot comportar canviar, modificar alguna peça o alguna part de la instal·lació, però bueno, mirem, potser no podem fer-ho, però quan s'hagin d'actualitzar els equips...
Sempre amb la frontera de la salut, clar, de les persones. L'altre dia hi havia un article molt interessant... En
no,
aquell...
no hi posaràs calimotxo
no, una cosa circuit. Molt, una cosa molt, molt simple. Hi havia una petició, i era un debat que jo hi vaig estar convidat, entre l'ús de xeringuilles d'un sol ús de plàstic o la xeringuilla d'abans de tota la vida, que es bullia, no sé si... Jo la vaig viure.
A mi aquella... me l'havia posat el practicant, perquè jo no menjava de petit i aquell... em posaven injeccions
que per s'havien de bullir, créixer. S'havien de bullir amb una palangana que tenia forma de ronyó, m'entens?
Sí, ui, bueno. Que quan senties aquell so i eres petit...
Magnífic, magnífic. Una sensació
terror,
magnífica.
Era terror.
Bé, la quantitat de vides que ha salvat passar d'aquell model al plàstic. La quantitat de vides que ha salvat era brutal.
Segur.
És a dir, que hi ha fronteres que tenen a veure amb la seguretat i que jo crec que abans d'això hi ha moltes altres coses que haurien d'evolucionar.
Home, ja ho crec.
Per això en aquest sector s'ha d'aplaudir aquest tipus d'iniciatives, perquè tenen aquest topall.
Arribem al final, hem fet mitja horeta. La veritat és que ha passat ràpidament, perquè és que, clar, la pila de coses que heu fet en aquests...
I coses que han quedat. Que n'han parlat.
Coses, sí, que, coses que han quedat.
Que han quedat, però aquí ja es veu que estem jugant la Champions de sostenibilitat en el món hospitalari des de la Fundació Sanitària Mollet. Miguel Ángel Martínez Sánchez, director de Medi Ambient, Seguretat i Salut de la Fundació Sanitària Mollet, ambientòleg, enginyer tècnic químic de formació, un plaer, moltíssimes gràcies.
El plaer ha estat...
No t'aturis, no us atureu.
Segur que no.
Molta sort i si hi ha d'haver una segona part aquesta conversa perquè arriben coses importants, ens ho dius i, com dirien, micròfons oberts.
Perfecte. Vinga,
adéu-siau.
Enhorabona, gràcies. Miguel Ángel.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Barcelona puja també la velocitat dels patinets de 30 a 60 per hora.
I 16 anys, com a màxim. Com a mínim.
Com a màxim.
A partir dels 16 anys.
Dels 4 als 16 podran portar.
I alguns que sembla que estiguin per sota dels 16 anys per com condueixen. En tot cas, a partir de l'1 de febrer, benvolguts amics, prohibit taxativament circular per les voreres, s'ha acabat.
Més de 3 o 4 persones, al patinet tampoc.
No, el patinet es declara, com m'ho he apuntat aquí, perquè m'ha agradat molt el nom. Diu, és així, vehicle unipersonal. Però, perdó, que jo flipo. Què vol dir? Que hi ha algú que es pensava que el patinet era com per putar això que acaba de dir? He arribat a veure 4, eh?
Jo 4 no, n'he vist 3, però sí que és veritat que criatures de 2 o 3 anys amb el pare o la mare... No, amb el pare i la mare no, però diguem, sota la cuixa, pues, el petit del pare o de la mare, bueno, que dius...
Sí, el que ha fet l'Ajuntament de Barcelona en el darrer ple, que ha sigut passar pel ple, algunes coses que, fins i tot a mi, que sóc molt crític amb la implantació del patinet a la mobilitat urbana, ai, dic, hem de portar llums davanteres i posteriors.
Home, sí.
Val.
No, home, no, José Luis. Sí, sí. No, estem d'acord.
Estem d'acord, però,
clar,
però
clar, si és un que, patinet... Clar,
no,
tu
però...
vas amb el cotxe
ja.
I li dones un cop d'ull amb una cantonada
no, si
i no el veus venir perquè va fosc, més negre que el monstre
que sí,
de
que
la...
Sí, que sí, que sí. No, tot això ve donat per una xifra que aquí són les xifres que han motivat que l'Ajuntament de Barcelona s'hagi posat en sèrio. Han passat de significar un 7,8 dels desplaçaments de la ciutat. És que aquesta dada és acollonant. El 28,4. El 28,4 dels desplaçaments a la ciutat de Barcelona es fan en patinet. En proporció, el 2023 van estar implicats en 5,4% dels desplaçaments dels accidents de trànsit. Els de bici són un 3,8%. gairebé dupliquen els accidents de patinet als de trànsit. I, perdona, superen els d'autobús i els de taxi.
Imagina't.
És a dir, que tenim un problema important a la ciutat de Barcelona, que fins ara no s'havia tractat. Jo crec que...
No s'havia tractat, però fa segles que està detectat.
Jo crec que l'anterior govern va pecar de bonisme, d'intentar impulsar una mobilitat sostenible, però el concepte de mobilitat sostenible que impulsa la Unió Europea, i per això se'n diu així la setmana, és mobilitat sostenible i segura. El patinet és segur relativament pel conductor.
No, segur però si es compleixen les normes.
Pel vianant no ho és.
Si tu vas per la calçada, portes un casc, portes unes llums, respectes les normes de seguretat, l'accident hi pot ser, però, evidentment, però és que és el que hem defensat aquí moltes vegades. Si tu ets una persona que treballes a no siguin extrem de la ciutat o al polígon de la zona franca i el metro o l'autobús a no sé quina hora intempestiva de la nit o de la matinada et deixa, i si ets noia, ja no diguem, el patinet és una eina bàsica.
Totalment d'acord. Per tant... Absoluts. I en aquest espai en som defensors del patinet en
sentit
comú.
Però clar, si els criminals aquests que el porten de qualsevol manera l'han destrossat,
clar, és incivisme.
L'han destrossat.
Totalment, totalment. Un altre ovni que circula pel carrer i que s'ha incorporat, no sé si tu els estàs veient, a mi, quan estic sobretot a Ciutat Vella, em deixen absolutament acollonits, són aquestes andròmines que en diuen vehicles a pedals, que són la milla zero, el quilòmetre zero, que en diuen el Seur, les grans companyies de distribució. Ja no estic parlant de la Trèvol, te'n recordes aquell Trèvol que va sorgir?
Home, sí.
I que portaven unes bicis que darrere portaven un
maletero. I fins i tot el repartidor portava el cabell llarg.
Però ara hi ha unes andròmines que semblen com un armari directament, com una, i que a més fan ring, 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 com dient, ei, que passo pels carrers de Ciutat Vella, pels carrers del Raval, pels carrers del xino.
Del barri xino.
Ocupen absolutament tota la vorera i que poden entrar en conflicte no amb els vianants, sinó amb la gent que està comprant els comerços i que surt en aquell moment del comerç i que passa aquesta bèstia.
O el patinet, ja ho saps, que faita.
Clar, efectivament. Què han fet? Han multiplicat, han posat multiplicadors a l'engranatge de la bici, de manera que han electrificat els motors i de manera que amb una petita...
Vaja, són torpedes.
Despesa, evidentment. Això està rigorosament prohibit a partir de l'1 de febrer i hauran d'aparcar, res d'aparcar les voreres ni de fer servir el carrer de bici. Aparcar les àrees de zona i de càrrega i descàrrega, com la resta de vehicles que es dediquen a aquesta feina. Perquè hi ha gent que, com que va amb un vehicle sostenible, creu que té una patente de corso, m'entens? I que puc fer anar... Escolta'm,
sí,
que jo sóc ecologista i tu no, m'entens?
Sí,
jo sóc el futur. S'ha acabat. Aquesta dictadura del mal anomenat vehicle sostenible, perquè no ho són, el vehicle sostenible passa perquè el ciutadà ho sigui. Perquè el ciutadà sigui sostenible. I estem parlant des de la vessant del medi ambient com des de la vessant social. Una mica de sentit comú, companys. Com deia aquell, no era això. No era això.
Carai.
Vinga.
Va.
Empresa Green.
José Luis, anem a Green Empresa.
I molt interessant el tema del que...
Home, anem al rovell de l'ou del turisme.
Sí.
Anem a Salou.
Molt bé.
I anem a un hotel que no té 3 habitacions. No en té 5, en té moltes. Em penso que, a més, és un grup i, per tant, hi ha diversos hotels. I per explicar què fan, no del turisme, diríem, més habitual que coneixem, sinó des del punt de vista de la sostenibilitat, ens acompanya la directora de Qualitat i Sostenibilitat del grup Blau Mar, Núria Varela Díaz Delgado. Què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Escolta'm, pioner, l'any 2000, teniu certificat l'ISO 14001, pioner l'any 2000 a implantar el certificat europeu de gestió ambiental, EMAS. Un hotel a Salou, a qui se li va acudir estar fa 24 anys al capdavant d'això?
Bueno, en realitat, nosaltres ja teníem una mica d'inquietud, ja teníem inquietud llavors, i els nostres treballàvem amb turoperadors europeus que ja ens començaven a demanar alguna...
Acció
sobre medi ambient. I va sortir com un projecte pilot a Catalunya, i de fet a tres hotels de Salou ens vam incorporar en aquesta andadura, sí. Per implementar aquest certificat europeu, que pioners, perquè no estava encara implementat al sector turístic.
O sigui, del sector turístic sou el primer grup o establiment que
ens va adherir juntament amb l'hotel Samba de Lloret.
Home, Samba és el de l'aigua. Igual. El de l'aigua, sí.
Amb ells. Som els que des de llavors els hem mantingut el segell 25 anys junts.
És una passada.
Home, clar, l'EMAS es crea el 2002, ho sé perfectament, perquè el Víctor Macià, jo col·laborava amb ell, amb el Departament d'Empresa i Medi Ambient, i vau ser dels primers, llavors.
Sí. Amb el Samba, no sé si ell o nosaltres, sí. Alhora en el mateix any.
Com diu el Francesc, el Samba va apretar més en tema d'eficiència i estalvi d'aigua,
sí.
Des del bon principi va implantar sistemes, i vosaltres heu fet més un bànol,
sí,
més important.
Però fixa't, tinc aquí apuntat, Marc, consum d'aigua que heu arribat per càpita i dia, per persona i dia, a 199 litres.
Caram.
Tenint en compte que hi ha establiments que es mouen en
720,
400, 720, 500...
A les Illes, 720.
Sí? A les Illes Balears, 720 hi ha establiments.
Sí, nosaltres, de fet, 199 brutal. És una dada de l'any 2023. Aquest any que ja l'estem tancant, estem en 182 litres.
Ah, aneu baixant.
Oscil·lant, és veritat que hi ha alguna... La nostra mitjana dels últims 5 anys està en 175 litres.
Sense restringir cap servei.
Amb els processos i les limitacions que nosaltres fem, que si voleu us explico, o sigui, que hem fet per a reduir aquesta petjada hídrica. No restringim cap servei, però fem serveis d'una manera diferent.
I atenció, l'oli de cuina, l'oli que sobra de les cuines, l'oli fet servir... El convertiu en sabons per les habitacions.
En sabons naturals d'oli, fets amb el nostre oli de la cuina. Un percentatge, el 100%, l'oli l'entreguem a un gestor autoritzat,
però
hi ha un percentatge que li donem a una sabonaire artesana de la zona, que ens el recull i fa sabons naturals de mans que posem a les habitacions de l'hotel.
És aquest procés de saponificació amb sosa, entenc, que és amb sosa càustica, i inertització de sòlids. Això és un símbol, més que, perquè com tu bé dius, hi ha usos que són més com la fabricació de combustibles, l'elaboració de pinsos pel ramat, però això visualitza molt l'esforç que es pot fer del que abans era un residu i que pot ser un recurs, en aquest cas per un producte cosmètic, no? Que a més que és excel·lent, dermatològicament parlant.
Molt bo, la veritat que sí, a més és natural, perquè està fet amb oli regenerat, reciclat, netejat i amb productes naturals i
aromes
naturals.
I el deixeu, és una amenity que deixeu a l'habitació?
Així mateix, el deixem a les habitacions o durant l'estiu.
Molt bé.
A totes les habitacions fabriquem uns 2.000-3.000 sabons a l'any per a...
Bueno, important. molt bé.
Màquina de compostatge automatitzat. Alimentació, residus orgànics, van cap a una màquina de compostatge i ho utilitzeu per la jardineria de l'hotel.
Això és una novetat, l'hem implementat aquest any, també és un pilot que estem treballant amb aquesta màquina, la qual rep aliments, matèria orgànica que sobren de la cuina, bé de manipulació o bé del bufet de la zona freda, perquè tirem més aviat, alimentem aquesta màquina més aviat amb fruita i verdura.
Menja fruita i verdura. D'acord. Llavors menja sa, aquesta màquina saludable. Va.
I amb això, en un procés automatitzat, en 28 dies es converteix en adob natural que utilitzem per les nostres jardins.
Has dit que el motor de tot aquest canvi, tot aquest pas endavant cap a la sostenibilitat, ve de les grans tour operadors. Quan parlem dels grans tour operadors, parlem dels Twist, Pullman Tours, totes aquestes. Però segur que a la propietat hi ha algú que això...
Hi ha d'haver sensibilitat. Clar,
per suposat, si no, no portaríem 25 anys mantenint el segell i treballant. Clar. Per nosaltres ja forma part de l'ADN, no podríem treballar d'una altra manera.
És a dir, ja hi havia la vocació d'intentar donar un cop de mà a la lluita contra el canvi climàtic i a favor del medi ambient.
Sempre, sí.
I en aquest sentit, a l'estiu suposo que es poden fer moltes activitats. És a dir, una d'elles és anar a la piscina, fer aquagym, per exemple. No sé si es fa o no.
Es fa, també.
Bé, deu ser una tradició, allò, m'estic imaginant, l'estiu allò, dius, jo faig, jo m'apunto aquesta activitat, jo m'apunto amb bicicleta, que no ho sé, em passegen per Salou, em porten a no sé on, no ho sé. Però feu uns tallers, també una activitat sobre sostenibilitat, i crec que amb els més petits o amb els joves, potser també amb els grans, no sé si vaig errat o no.
Sí, fem tallers al miniclub, tallers específics sobre sostenibilitat amb els nens. Un d'ells és una gincana al reciclatge, en el que amaguem diferents residus per l'hotel i els nens els han de trobar i posar-los al lloc on toca. Fem un taller de sabó, on els expliquem com fer sabó amb oli. Ho fem en comptes amb sosa càustica, amb sal. Clar. Fem un simulacre, però els ensenyem com, quantes hores hauria d'estar, i acabem fent... Nosaltres ja tenim uns motllos fets amb oli, amb els sabons d'oli, i els hi regalem. I després, un altre dels tallers que fem, li diem el Tour Hotel, que és una visita guiada per dins de l'hotel, per les entranyes de l'hotel, per les sales de màquines, per la lenceria, per la bodega, per la cuina, en el que ensenyem als clients, això ja és una activitat familiar, i li ensenyem les nostres entranyes, els nostres secrets i què fem en cada una de les àrees envers la sostenibilitat. Però a més, aquest any aquesta activitat l'hem dissenyat també d'una forma més lúdica i més actual. L'hem posat en unes ulleres de realitat virtual. Hem gravat aquest itinerari, aquest tour, en aquestes ulleres, que durant una vegada a la setmana amb un taller d'animació tant adults com nens poden entrar en aquestes ulleres virtuals i veure l'hotel per dins i els expliquem coses com que l'oli que estàs veient en aquesta cuina, amb això fem oli, amb això sabó. Fem sabó, o per exemple que a la piscina hem reduït la profunditat a la meitat per eliminar la meitat de l'aigua, del consum de l'aigua.
Caram.
i que no tirem...
Mira quina manera, perdó, més estúpida, més senzilla, elimines riscos, fas un bany molt més còmode, perquè al final fer aquelles piscines tan profundes...
No tenia
gairebé
sentit.
No sabia si tu sortiria el monstre del llac Ness, del fons.
Hi ha algunes perquè, que... Sí.
Sí, que hi havia un fons que no arribaves mai. Clar. I en canvi...
Sembla la fossa de les Marianes, aquell blau.
La zona de confort està on t'arriba l'aigua per sota del coll.
Almenys o sigui, els que no sabem nevar molt, com jo, per exemple...
Escolta'm, Núria, estem parlant de tasques d'educació i sensibilització tant dels visitants, però tasques d'adaptació, és a dir, els Blaumar estan a prop del mar, estan a prop de la platja.
Sí.
Heu tingut sustos, com amb el Glòria, per exemple? Veieu que el mar cada vegada pica a la porta?
Bueno, de fet, cada vegada a Salou, quan plou, els carrers s'inunden bastant i ens entra l'aigua. Estem per sota del nivell freàtic, en la zona, el sòtan de l'hotel està per sota del nivell i, per tant, sempre ens entra aigua. I sí que és veritat, també, a vegades, alguna marejada, no sé com es diu.
Sí, ens ha
arribat l'aigua, no fins a l'hotel, perquè tenim un passeig marítim molt gran. Li ha costat, no arriba, però vaja, el passeig marítim.
O sigui que sou conscients que això... la situació és...
Sí. I de que, bueno, que hem de fer coses. Ens ho hem de plantejar que suposo que amb el municipi quines coses es poden fer per a evitar això, els que estem a primera línia de platja, clar.
Perfecte. Ens hem menjat el temps.
Què em dius?
Sí, clar.
Bueno, jo els anava a dir si teniu suport de les administracions, del municipi, de la Generalitat, o aneu sols?
No, sí, amb el municipi, amb l'Ajuntament de Salou, el Patronat de Turisme també sempre estan molt...
Sí. Molt bé, magnífic.
Perfecte, doncs ja veieu, el rovell de l'ou de Salou, turisme de sol, de platja, etc, però amb una essència de sostenibilitat notable, la que ens ha explicat la directora de Qualitat i Sostenibilitat d'aquest grup Blau Mar, Núria Varela Díaz Delgado.
Molt
moltíssimes
bé.
Gràcies.
Enhorabona.
A vosaltres, gràcies.
Bona tarda.
Gràcies.
Bona tarda.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Parlem d'aquest anticicló que ha dominat en les últimes hores. Petita variació al vespre d'aquest divendres al Pirineu Occidental i durant la nit de divendres a dissabte amb un esquitx de neu en aquest sector, cota de neu al voltant de 1.700 metres, però poca cosa, i dissabte ens haurà abandonat amb probablement manteniment de la boira ponent. Es pot alçar en alguns casos, per tant, boira potser menys intensa, menys gebradora, però probablement no acabi de desaparèixer. Intervals de núvols aquest dissabte, sobretot al matí, que anirien a menys, especialment al migdia, amb més sol. I la temperatura, que aquest divendres baixa una miqueta, dissabte es pot més o menys mantenir, i de cara a diumenge s'anirà entelant, anirà apagant-se el sol, anirà pujant la temperatura, notarem una pujada de la temperatura diurna, i és probable que la boira es trenqui. De tota manera, aquest aspecte no és segur. En general, també arribaria un augment de la temperatura en aquests sectors de ponent, que si s'acaba trencant la boira, doncs seria notable. I el dia de Reis, o més ben dit, comencem pel vespre de diumenge, la cavalcada de Reis, que no perillaria a les 5, a les 6 de la tarda, no hi hauria precipitacions a Catalunya ni pertorbacions a la vista en aquesta tarda vespre de diumenge. Per tant, vigília de Reis plàcida, vigília de Reis tranquil·la, sense precipitacions. Els camells, les carrosses podran anar sense problema a qualsevol vivenda. Ara bé, durant la nit de Reis, entrada la nit, pot ser que al terç oest de Catalunya hi hagi algun petit ruixat. Marxaria la boira, és una bona notícia. No hauríem de posar els Reis els llums de boira a la nit de Reis. Algun petit ruixadet i poca cosa més. I durant la jornada de Reis, matí tranquil, i a la tarda ruixats al terç nord, que podrien ser en forma de neu per sobre dels 800 o 900 metres la jornada de Reis. Estem parlant, per tant, de dilluns a la tarda vespre, i algun ruixat a l'extrem sud de Catalunya no es descarta. Entrada del vent del nord i nord-oest, moderat als dos extrems de Catalunya, i això ja ens està indicant que el dilluns, dia de Reis, i el dimarts, les boires a ponent no seran presents. Moltes peticions a la carta, en destaquem unes poques. Joan Carrasco diu: bon dia, Mauri, dissabte vaig a Corbera de Llobregat, farà fred? Sí, una mica sí, però tampoc gran cosa. El fred d'aquests dies una mica menys. Per tant, sí, abriga't, és un fred d'hivern. Empar Gómez, dissabte a Cambrils, sol bo i temperatura com aquests dies, 14-15 al migdia. Míriam Blai, bon dia, quin temps tindrem a Planoles diumenge? Doncs segurament entelat per núvols prims i amb una temperatura relativament agradable migdia. Sitges, diumenge, la Rosa Barredo demana, doncs, entelat, també un sol espantat, la temperatura diurna agradable. Marc Gutiérrez, Barcelona, la nit de Reis, no ha de ploure. Brugués Jiménez, Torredembarra, nit de Reis, tampoc ha de ploure. No és impossible, quan s'hagin acabat les cavalcades a cavall,
vell del diumenge i el dilluns, un petit ruixat a Torredembarra. I van esquiar moltes persones. La Patrícia Sancho ens demana el cap de setmana es pot, si farà molt de fred. En farà menys que aquests dies i no hi haurà precipitacions. El mateix Arinsal demana el Gabriel Santacana. Masella, dissabte, l'Anna Roc. En principi, sol, tot i que es podria llevar a primera hora amb núvols. I el Cristian Oliver, el port del Comte, diumenge. Un dia entelat, un sol espantat.
La setmana que ve.
I en el pròxim programa parlarem àmpliament de la gamba, de la costa i amb una gent que les pesca i a més comercialitza el peix de manera francament interessant des del punt de vista de la sostenibilitat. Ens escaparem a la Portella de Guardiola de Bassella en un allotjament d'on realment potent. I en Jordi Peró ens presentarà el seu nou llibre del Pallars Jussà. Tot això serà gràcies a un equip. I tot això en digital. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i la xarxa X. I com us dèiem, un equip que és l'Edu Arnes, a les vies de so, la redacció Néstor Gómez, sots direcció i producció Núria Ventura, i una setmana més, qui us ha parlat en aquest segon dia de l'any, Francesc Mauri. Que vagi molt bé i, sobretot, que aquest 2025 us porti aquelles coses en què heu somiat. Ja sé que totes no seran possibles per ningú, però com a mínim el desig que hi sigui, i si alguna cau, fantàstic, que vagi bé.